Visual i del videojoc a la zona de les Tres Xemeneies, un projecte que transformarà la Riba del Besòs i llargament reivindicat, com ha recordat l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro.
Coses com aquesta, projectes com aquest, són els que fan que per fi veiem que hi ha aquesta mirada a l'altra banda del Besòs i que per fi també rebem les inversions que durant anys, durant dècades, ens han estat negades.
És divendres 23 de setembre de 2022 i tenim més titulars. Salut ultima una llei per prohibir fumar els accessos de les escoles, les marquesines d'autobús o les terrasses de bars i restaurants. Sònia Kerr.
Segons el conseller Josep Maria Argimon, la norma podria estar llestida les properes setmanes. El departament també oferirà tractaments gratuïts per deixar el tabac a persones amb rendes baixes a partir del gener.
La contaminació que es respira durant els primers 5 anys de vida es relaciona amb canvis estructurals en el cervell.
Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona revela possibles alteracions d'una substància que connecta diferents regions cerebrals per haver respirat aire contaminat.
El govern comença a desplegar un pla per impulsar pactes municipals del temps.
Fins ara, 14 municipis han signat pactes del temps. La consellera Tània Verge ha avançat des de Vic que el mes que ve es presentarà la xarxa catalana pel dret del temps.
Hi participaran tant municipis com empreses, com agents socials i econòmics per impulsar aquesta reorganització horària que té àmplies repercussions sobre la salut, sobre el benestar emocional, sobre el temps del que disposem després doncs, per viure i gaudir la vida.
En cultura, aquesta tarda arrenquen les festes de la Mercè de Barcelona.
I ho faran amb el repic de les campanes de la Basílica de Santa Maria del Pi. Altres cites destacades de la jornada són el pregó de la directora Carla Simón, la desfilada gegantera o un concert d'homenatge a Pau Riba.
Pel que fa als esports, el virus FIFA s'acarnissa amb el Barça, Eduard Cabré.
Fins a 4 jugadors han patit problemes físics en la primera jornada de partits de seleccions. Jules Koundé, Memphis Depay pateixen lesions musculars, mentre que Ousmane Dembélé i Frenkie de Jong es van retirar amb molèsties.
Fem també un cop d'ull al temps. Avui que s'ha activat l'alerta per pluges generalitzades i que aquesta propera nit poden ser fortes al litoral i prelitoral de Barcelona. Volem saber què ens espera. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bon dia.
Hola, bon dia. Avui durant la tarda veurem aquest canvi de temps que ens ha de portar precipitació a molts llocs, localment en tempesta, i en algunes zones fins i tot també poden ser fortes i deixar força quantitat d'aigua. També veurem durant les properes hores com la precipitació pot anar a més. Durant la tarda veurem força ruixats. No és que hagi estat plovent a tot arreu tota l'estona, però sí que apareixeran ruixats pràcticament a qualsevol punt, especialment els més abundants, intensos, acompanyats de tempesta cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, també cap a les comarques del sud al llarg de la tarda i vespre, i entre el vespre i la nit la precipitació més abundant, intensa, es pot concentrar cap a la zona del litoral i prelitoral de Barcelona, sud de les comarques de Girona i nord de les de Tarragona. En aquests sectors hi ha avís per la possibilitat que deixin més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts aquests xàfecs, i a més a la zona del litoral de Barcelona podria fins i tot veure's alguna precipitació localment torrencial, podria deixar més de 40 mil·límetres en només 30 minuts. És tot, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so hi tenim l'Ivan López, i a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Satisfacció dels ajuntaments de la Riba del Besòs per l'acord assolit amb la Generalitat i que convertirà l'àrea de les Tres Xemeneies en un important hub audiovisual i del videojoc. Els ajuntaments de Barcelona, Badalona i Sant Adrià del Besòs es donen la mà amb el govern per transformar la Riba del Riu en un projecte llargament reivindicat per aquests municipis. David Navarro, bon dia.
Campus de la UPC, el Besòs, ha estat el lloc escollit per presentar el Catalunya Media City. El projecte portarà recerca, innovació i producció audiovisual i del videojoc a l'edifici de les Tres Xemeneies, alhora que transforma urbanísticament l'entorn de la Ribera del Riu. Totes les administracions s'han posat d'acord per impulsar un hub plantejat a l'horitzó 2030, que també suposarà una important injecció econòmica pel territori que l'envolta. L'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, s'ha mostrat satisfet per l'acord assolit.
Hi ha una banda del país, hi ha una banda de l'àrea metropolitana, hi ha aquesta banda del Besòs, hi ha el Barcelonès Nord, que portem molt de temps reclamant el nostre paper al país, el nostre paper a l'AMB. Coses com aquesta, projectes com aquest, són els que fan que per fi veiem que hi ha aquesta mirada a l'altra banda del Besòs i que per fi també rebem les inversions que durant anys, durant dècades, ens han estat negades.
A banda de Guijarro, l'acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, així com del conseller de Territori, Jordi Puigneró, i de la de Cultura, Natàlia Garriga, així com de l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filó Canyete, i del tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí.
Notícies en xarxa.
Salut té gairebé enllestida una llei per prohibir fumar els accessos a les escoles, les marquesines d'autobús o les terrasses de bars i restaurants. Ho ha anunciat aquest matí el conseller Josep Maria Argimon en una entrevista a TV3, on ha concretat que la norma podria ser una realitat en només qüestió de setmanes.
Sí, a partir d'aquí el text seguiria el tràmit parlamentari. D'altra banda, el departament oferirà a partir del gener, de manera gratuïta, el tractament substitutiu de la nicotina a persones amb rendes inferiors a 18.000 euros. Salut calcula que se'n podrien beneficiar prop de 600.000 persones.
Volem saber què en pensa d'aquest anunci que ha fet el conseller, el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Perllarols. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com han rebut la mesura des del Gremi?
Bueno, diria que amb sorpresa per una banda i amb indignació per una altra. Amb sorpresa perquè, òbviament, no teníem cap coneixement sobre els plantejaments del conseller i que aquest modus operandi d'aquest conseller, doncs, lamentablement es confirma. De fet, el conseller de Salut, podem dir que nosaltres no el coneixem des d'aquest conseller. I no serà perquè no hagi pres decisions durant tota aquesta època en la que ostenta aquest càrrec que afecta en la restauració, ni tampoc perquè no se li hagi demanat en moltíssimes vegades reunions. Per tant, el primer que m'agradaria qüestionar, penso que és reprovable des de qualsevol punt de vista, que un governant d'una administració mínimament democràtica es permeti el luxe de prendre decisions o denunciar-les que afecten a sectors tan importants com el de la restauració i no es digni en cap ocasió a seure en aquest sector per intentar explicar, doncs, les decisions que pren o que vol prendre. I, per altra banda, en relació al fons, el conseller avui el que ha decidit és obrir un incendi, potser trobant a faltar aquells minuts de glòria televisiva sobre un problema que no existeix. Un problema que no existeix en el sentit de que la convivència entre fumadors i no fumadors a les terrasses, perquè és a l'aire lliure, està més que garantit, i perquè és a l'aire lliure, els perjudicis nocius a terceres persones, doncs és obvi que és molt difícil de justificar que existeixin. I ho fa en un moment especialment complexa, en un moment en què tenim una indústria de primer ordre com és la restauració amb una situació crítica. La restauració encara no ha pogut aixecar el vol després dels 2 anys de forat econòmic que ha suposat la pandèmia, perquè ha encadenat amb la important crisi inflacionista que estem patint a conseqüència de la guerra d'Ucrània, i que un conseller del govern, doncs, el que faci en aquest context sigui crear un incendi i crear un problema on el dia a dia demostra que no existeix, doncs em sembla d'una enorme irresponsabilitat. Crec que confirma que el conseller s'ha equivocat i el que hauria de fer el conseller és tornar a la casella de sortida, rectificar i, en tot cas, convocar el Gremi de Restauració i intentar plantejar qualsevol idea que tingui, però no oblidant que un dels seus objectius com a membre d'un govern seriós és estar amb la mirada posada en els principals conflictes que tenim sobre la taula, i és evident que a dia d'avui la precària situació econòmica és una d'elles, i que la situació de les pimes o dels autònoms de sectors tan estratègics com la restauració és molt feble, i que requereix, doncs, que el govern, en lloc de posar pals a les rodes, intenti contribuir a que superem quan abans millor tota aquesta època que comporta tants problemes a tantes empreses, a tants barcelonins, a tants catalans o a tantes famílies.
Senyor Perellarols, de la seva sorpresa entenc que no tenen cap mena de xifra ni estudi, però com creu que els pot afectar el volum de negoci una mesura com aquesta?
Bueno, aquí hem vist el conseller recórrer una altra mentida recurrent, no? El conseller ha fet ús d'una mentida recurrent quan surt aquest debat, en afirmar que el 2010 el sector de la restauració va alertar de les conseqüències econòmiques de prohibir fumar i de que això no va succeir. I això és una mentida recurrent, perquè el 2010, evidentment, el sector va alertar de les conseqüències econòmiques que va tenir aquella mesura, i hi ha una dada que ho justifica o que ho acredita. Mira, només a la ciutat de Barcelona van passar de 2.500 terrasses que hi havia en aquell moment a 5.000. Vam doblar el nombre de terrasses a la ciutat. I això només s'explica per la llei antitabac, que va expulsar un client, que per altra banda fa una cosa que està permesa a Espanya, aquí no qüestionem de si és bo o és dolent, perquè la llista de coses dolentes com el tabac és llarga, però va expulsar un client als exteriors i això va fer doblar el parc de terrasses. Per tant, intentar explicar avui que prendre aquesta decisió no comportaria conseqüències econòmiques és literalment o mentir o no tenir ni idea del que representa el dia a dia d'un negoci o no tenir ni idea també de que hi ha molts ciutadans que lliurement doncs, decideixen fumar i ho fan en un espai on està garantida la convivència amb altres persones i que no perjudica tercers. A més, et dic una cosa, nosaltres, com és un tema recurrent, hem fet una enquesta recent en els usuaris de les terrasses, perquè és en els usuaris de les terrasses on s'ha de captar l'opinió sobre aquesta matèria, i vam preguntar a més de 1.000 usuaris, per tant, una mostra més que representativa, doncs com veia aquesta matèria. I les conclusions són contundents. Més del 80% dels usuaris consultats deien que no creien convenient endurir la legislació antitabac a Espanya, que cal recordar que és de les més restrictives del món, i 7 de cada 10 usuaris no fumadors consideraven que no era encertat prohibir fumar a les terrasses perquè la convivència entre fumadors i no fumadors a l'espai públic està més que garantit. Per tant, el conseller no únicament crea un problema amb el sector de la restauració, sinó que al mateix temps també desconeix absolutament el que, per altra banda, és el sentit comú del dia a dia, la convivència entre persones diferents que en l'espai públic tenen hàbits diferents i que no per això deixen de conviure sense ningú tipus de problemes.
Queda claríssima la seva postura, senyor Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona. Gràcies per atendre la trucada de la xarxa. Molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
I seguim amb més qüestions, també vinculades al medi ambient, ja que la contaminació que respira en els primers 5 anys de vida es relaciona amb canvis estructurals al cervell, ho diu un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona. Un estudi que revela possibles alteracions en la preadolescència d'una substància que s'encarrega de connectar diferents regions cerebrals, tot plegat a conseqüència d'haver respirat aire contaminat. I aquestes alteracions, atenció, podrien estar relacionades amb l'aparició de depressió, ansietat o autisme. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. L'informe mostra que com més pol·lució derivada del trànsit s'inhalen la primera infantesa, sobretot en els primers 2 anys de vida, més gran és el volum d'una estructura del cervell que s'associa a l'esquizofrènia, l'autisme i als trastorns obsessivo-compulsius. Justament, aquest interrogant sobre possibles trastorns en el futur dels nens i nenes estudiats és el que es plantegen els investigadors. Una de les autores de l'estudi, Mònica Guixens, ho ha explicat a la xarxa.
Els nens que sí que tenen més canvis estructurals d'aquest tipus, sí que a la llarga s'ha vist que poden tenir més problemes psiquiàtrics, però no ho hem vist nosaltres en aquest estudi. Però ens preocupa perquè podria ser que en tinguéssim més. Llavors, per això ho estem estudiant, però ja amb què passarà?
La recerca s'ha fet amb més de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos, des que estaven al ventre de la mare fins als 8 anys i mig de vida. Però la investigadora intueix que obtindrien els mateixos resultats si ho fessin a Catalunya. Mònica Guixens apunta una recomanació per pal·liar aquest perjudici, augmentar les zones verdes i reduir el trànsit.
És gairebé un quart de 3. El govern ha començat a desplegar aquest mes un pla per impulsar pactes municipals del temps. Fins ara, 14 municipis han signat pactes del temps i aquest és el camí en què es vol aprofundir des del Departament d'Igualtat i Feminismes, que ha assumit el projecte de reforma horària. La consellera Tània Verge ha avançat des de Vic que el mes que ve es presentarà la xarxa catalana pel dret del temps, on participaran agents socials, econòmics, municipis i empreses. Ràdio Vic, Montse Manent.
La consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, ha explicat que el departament impulsarà un programa de treball en xarxa amb els ens municipals i comarcals, així com amb les empreses per tal d'implementar canvis des de la base.
I el que volem és treballar en com aprofundim en les polítiques del temps des de tots els àmbits. En el marc d'aquesta jornada s'hi presentarà la xarxa catalana pel dret del temps, on hi participaran tant municipis com empreses, com agents socials i econòmics per impulsar aquesta reorganització horària que té àmplies repercussions sobre la salut, sobre el benestar emocional, sobre el temps del que disposem després doncs, per viure i gaudir la vida.
Malgrat la competència de la llei d'usos horaris és del govern estatal, des del govern català s'aposta per iniciar una possible reorganització dels horaris des de tots els àmbits, per tal de garantir el dret al temps i a la conciliació laboral i familiar. De tot plegat n'ha parlat la consellera en una visita institucional a Vic.
Afegim més veus a aquesta qüestió, la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, Olga Arnau, ha explicat a la xarxa que la mesura anunciada per la conselleria és el primer pas per donar resposta a una petició que fan des del 2019.
Consideren que la participació dels municipis és imprescindible, però que cal una estructura i, per tant, recursos per poder-la dur a terme.
Una cosa és que els municipis estiguem disposats a ser un actor principal, no únic, perquè també hi ha d'haver tots els agents socials, tots els agents econòmics, i això comporta doncs, també una estructura. I quan tenim una estructura comporta un component econòmic. I per tant, doncs, s'havia d'anar instrumentalitzant l'eina perquè fos eficaç cap aquí, perquè a vegades doncs, puguem fer les proclames, però no donem els recursos suficients per tirar-los endavant ni la preparació ni la formació.
De moment, les primeres accions seran formar els tècnics municipals perquè puguin acompanyar la resta d'agents locals en aquest procés de reforma dels usos del temps.
La xarxa de comunicació local. Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'actual alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, es presentarà a la reelecció i ho farà com a cap de llista de Mollerussa primer, sota el paraigua de la marca Pacte Local. És l'opció que ha escollit Solsona, que és també secretari general adjunt del PDeCAT, després que aquesta formació anunciés que no es presentaria a les eleccions municipals. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
Sota el paraigua de la marca Pacte Local, l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, es tornarà a presentar la reelecció a l'alcaldia a les properes eleccions municipals de 2023. L'actual alcalde encapçalarà una llista anomenada Mollerussa Primer. Mollerussa Primer vol generar un projecte per a la capital del Pla d'Urgell situant a les persones i el seu benestar com a punt principal i prioritari. A més, pretén aglutinar candidats més enllà de les dinàmiques tradicionals de les formacions polítiques. Pacte Local estarà integrat, entre d'altres partits, pel PDeCAT, del qual Solsona és secretari general adjunt. La marca electoral de l'actual alcalde no descarta pactes amb altres llistes i demana Impulsem que es presentin també en Pacte Local per donar més força al món municipalista. Després de l'anunci del PDeCAT de no presentar-se sota aquestes cicles a les eleccions del 28 de maig, han sorgit iniciatives com Impulsem Lleida com a partit i Pacte Local com a coalició de cara als comicis.
La seguretat, la neteja i la descentralització de serveis socials han centrat el ple extraordinari sobre el centre històric de Lleida. Els grups de la Paeria han posat sobre la taula les propostes que tenen sobre aquesta qüestió durant la sessió, que és de caràcter propositiu però no executiu. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Des del Comú de Lleida han lamentat la frustració i desconfiança que asseguren que els veïns de la zona tenen vers la Paeria per anys de promeses incomplertes i per això han instat a la corporació a prendre mesures tangibles com ara la descentralització dels serveis socials que hi ha al centre històric. En relació amb la seguretat, Ciutadans ha reclamat a l'equip de govern que doni suport a la seva proposta d'augmentar la presència policial a la zona i millorar la coordinació dels cossos de seguretat i altres formacions com el PSC han criticat decisions com la d'eliminar la línia d'autobusos que passava pel centre històric. També des del Partit Popular han proposat elaborar un pla d'actuació que es mantingui al llarg del temps, més enllà dels canvis que hi pugui haver al capdavant de la Paeria, per millorar la situació al barri. Una línia similar a la que defensava el paent cap Miquel Puello.
Posar al centre històric totes les polítiques que se facin, posar-lo al centre, considerar que és una qüestió de ciutat, i procurar en tot allò que sigui possible remar en la mateixa direcció.
Des de l'equip de govern també han defensat la seva tasca en els darrers 3 anys amb mesures com la instal·lació de dependències municipals i espais culturals que propiciïn l'arribada de gent de tota la ciutat a la zona i també destaquen la descentralització de l'atenció als temporers que culminarà amb la construcció de l'alberg a Pardinyes.
Els bombers de la Generalitat encaren amb preocupació el cap de setmana, llarg a moltes poblacions, davant del canvi de temps anunciat i dels últims accidents mortals. S'esperen aiguats importants els propers dies i el darrer cap de setmana ja hi va haver 2 morts per hipotèrmia a la Vall de Boí i al Pedraforca. Per això des de la xarxa han demanat precaució abans de fer esport a la natura. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Des del GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat recomanen a la gent que vagi acompanyada d'experts, dugui material tècnic adequat per practicar l'esport, menjar, aigua i el mòbil ben carregat. Tot i els darrers accidents mortals, el sergent dels GRAE, Alfons Starlik, explica que no hi ha un repunt d'incidents.
Aquest estiu portem menys rescats que l'estiu de l'any passat i del 2020. Per això pensem que és per una normalització de les tendències de la població després de passar el Covid, no? Quan vam tenir el Covid vam tenir un increment notable, no? Perquè la gent doncs fugia del que és l'àrea metropolitana.
El sergent dels GRAE ha dit que els accidents registrats entren dins dels valors habituals i ha assenyalat que es produeixen especialment durant els canvis d'estació, com ara.
I l'Ajuntament d'Olius, el Solsonès, ha decretat jornada de dol al municipi per la mort d'una dona aquesta matinada en l'incendi de casa seva. El foc ha destruït totalment l'habitatge. Solsona FM, Roser Clotet.
L'incendi s'ha produït al número 23 del carrer del Cadí de la urbanització del Pi de Sant Just, on vivien la víctima i el seu marit. Poc després de les 3 de la matinada, el propietari s'ha despertat per la pudor de fum i s'ha adonat que s'havia calat foc. Ha sortit per alertar els veïns, que han avisat els bombers, però les flames ja no li han permès tornar a entrar i quan els cossos d'emergència han aconseguit apagar el foc, ja han trobat el cos sense vida de la dona. Els bombers han pogut extingir l'incendi que ha destruït totalment la casa de planta baixa més soterrani. L'Ajuntament d'Olius ha decretat un dia de dol. L'alcalde, Antoni Márquez, explica que al marge del peritatge de l'assegurança, els serveis tècnics també faran una inspecció.
Nosaltres, hasta per una prescripció de tipus urbanístic, hem de veure com ha quedat aquest habitatge i quina és la situació per posteriorment, si s'ha de fer rehabilitacions o qualsevol altra actuació, doncs tinguem clar un informe de en quina situació es troba ara.
Mentrestant, el propietari es traslladarà a casa de familiars.
És moment per la cultura. Aquesta tarda arrenquen les festes de la Mercè de Barcelona i ho faran amb el repic de campanes de la Basílica de Santa Maria del Pi. Altres cites destacades són el pregó de la directora Carla Simón, la desfilada gegantera o un concert d'homenatge a Pau Riba. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La directora de cinema, Carla Simón, és l'encarregada de fer el pregó de la celebració a les 7 de la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament. A la mateixa hora arrencarà el seguici inaugural des del Palau de la Virreina i poc després les colles geganteres de la ciutat passejaran pels carrers en la Xambanga, sortint de la plaça dels Àngels. La jornada es tancarà amb un concert homenatge a Pau Riba, que començarà a les 10 de la nit a l'Avinguda de la Catedral. Durant tot el cap de setmana, la cultura popular, amb la Diada Castellera de dissabte al migdia, es donarà la mà amb les activitats del Mercè Arts de carrer, circ, teatre, dansa, repartides per 7 localitzacions de la ciutat. Sense oblidar els concerts de la Mercè, amb les actuacions destacades dels Catarres o De la Fe i les Flores Azules a la platja del Bogatell dissabte, o Stay Homes a l'Avinguda de Maria Cristina i Lola Índigo o Doctor Prats al carrer de Martí i Franquès diumenge.
També a Tarragona, jornada important avui, se celebra el Dia de la Patrona, Santa Tecla, i la notícia d'última hora és que s'ha hagut de suspendre la jornada castellera a causa de la pluja. Anem fins allà, Tarragona Ràdio, Laura Casas, bon dia.
Hola, bon dia. Així és, ha quedat suspesa per decisió de les 4 colles locals de la ciutat de Tarragona, aquesta Diada Castellera de Santa Tecla, que havia de començar a la 1 del migdia a la plaça de la Font. Unes 4 colles de la ciutat que s'encomanen demà, Dia de la Mercè, els Pilars Caminant. Començarà a les 12, una hora abans, la Diada Castellera i tindrà una ronda més per poder, d'alguna manera, recuperar el que avui no es podrà veure a plaça. Recordem, això sí, que la pluja ha donat una treva a primera hora al matí. Hi ha hagut les matinades, l'anada ofici i una preciosa tanda de lluïment a la plaça de la Font, on s'ha pogut estrenar el Ball de Titans.
Gràcies, Laura Casas. Almenys alguna cosa s'ha pogut celebrar en aquest dia de Santa Tecla. I ara és moment dels esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El virus FIFA s'ha carnissat amb el Barça. Fins a 4 jugadors han patit problemes físics en la primera jornada dels partits de seleccions. Jules Koundé i Memphis Depay pateixen lesions musculars, mentre que Ousmane Dembélé i Frenkie de Jong van haver de retirar-se amb molèsties. Si es confirmen les lesions, avui els hi faran ressonàncies, serien les primeres al vestidor blaugrana aquesta temporada. I parlem d'hoquei sobre patins, perquè el petit club hoquei Sant Cugat afronta avui una nova jornada a la Parlem Hoquei Lliga. El conjunt de Sant Cugat del Vallès, que ha sumat només un punt en 3 jornades, visita la pista del colíder Invicta, al Liceu de la Corunya. Des de Cugat Mèdia informa Marc Castro.
Els santcugatencs obren la 4ª jornada de l'hoquei Lliga Masculina aquesta nit a 2:15 a la complicada pista del Liceu Gallec, el vigent campió. Després d'empatar en el debut a la pista de l'Arenys de Munt, el conjunt que entrena Joan Carles Badillo ha patit 2 derrotes consecutives contra 2 dels rivals més potents, Reus i Noia. Escoltem el tècnic.
El calendari aquest tan exigent a l'inici de la Lliga, on et trobes els 4 primers de l'any passat, doncs, bueno, té una part negativa, evidentment, és que et pots trobar la jornada 5 o 6 amb el casiller de punts gairebé zero, no?
Precisament per això, i malgrat l'evident dificultat de treure alguna cosa positiva a la visita a la Corunya, Vallejo té confiança en que el seu equip competirà al partit.
La dificultat del rival no seré jo qui la descobreixi, i més a la seva pista, però la idea és que si hi ha una petita possibilitat de poder treure un resultat positiu, doncs hem de ser-hi allà, no? Hem d'anar a competir el partit i a intentar guanyar-lo.
Els santcugatencs han sumat un punt de moment després de 3 jornades en el seu retorn a la màxima competició estatal. La pròxima jornada, després de jugar contra 3 dels 4 primers de la temporada passada, el petit hoquei Sant Cugat rebrà el PAP 2 de la Rambla del Celler, un altre dels grans favorits, el Barça.
I avui arrenca la temporada 2022-2023 de la Superdivisió femenina i masculina de tennis de taula. En la primera jornada, els derbis catalans, dos, de fet, en les dues categories. A la Superdivisió masculina, derbi català entre la Sisa Borges Vall i el Robin Prisco Serla Scala. Des de UAU, Lleida Ràdio, informa Sergi Guiu.
Una Sisa Borges Vall, actual campió de la Superdivisió masculina i, per tant, rival a batre per tots els equips. Tal com deia l'entrenador Josep Lluís Andrade, amb ganes de començar la temporada nacional.
Som els campions de Lliga i ens toca defensar el títol. Per nosaltres és un repte molt important aquest, el fet d'intentar repetir una altra Lliga, però com es diu el tòpic, no, hem d'anar partit a partit. En el primer partit, doncs, l'Escala és un rival a més que ens coneix molt bé i que sabem que és molt perillós. Doncs és això, és anar partit a partit i després ja pensaríem en cotes més altes.
El partit contra l'Escala serà el centre de tecnificació de les Borges Blanques avui mateix a les 6 de la tarda.
Mentre que la Superdivisió femenina de tenis de taula, el Reus Ganxets Miró rebrà el nouvingut a la categoria, el Sant Cugat, a partir de les 7 de la tarda. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
La lactància materna. L'única font possible d'alimentació pels nadons durant els primers mesos de vida és la llet, ja sigui materna, artificial o mixta. I segons recomanació de l'OMS i moltes altres associacions, en exclusiva fins als 6 mesos. De fet, l'alimentació del bebè comença molt abans del seu naixement i del període de lactància, ja que els nutrients que rebi durant la gestació també seran de vital importància. Abans d'escollir quin tipus de lactància seguirà, és important informar-se correctament dels beneficis de cadascuna per un professional. Tot i així, la recomanació per part del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya serà la lactància materna. Aquest tipus aporta diferents beneficis tant pel nadó com per la mare, però com a tot procés natural requereix d'aprenentatge i experiència. La llet materna s'adapta a les necessitats del bebè i va variant la seva composició al llarg del dia en funció de l'edat i fins i tot de l'estació de l'any, cobrint les necessitats tant nutricionals com energètiques i hídriques. Els nutrients tenen més biodisponibilitat i conté greixos, hidrats de carboni, proteïnes, vitamines i minerals, bactèries vives, substàncies immunomoduladores i immunoestimulants, hormones, factor de creixement i enzims digestius. A més, suposa una millor regulació metabòlica, una major protecció immunològica, menys risc de sensibilitat al·lèrgica i d'infeccions i prevé del sobrepès i l'obesitat en edats tardanes. Per a la mare, disminueix el risc de patir malalties cardiovasculars i càncer de mama o ovari. Per a la mare lactant, cal tenir en compte que hi ha un augment de requeriment energètic i que la seva dieta ha de ser rica i suficient en hidrats de carboni de qualitat, proteïna, fibra i greixos saludables. Caldrà, doncs, assegurar vegetals tan crus com cuits a cada àpat principal, llegums 2-3 cops per setmana, peix blau petit, cereals integrals, fruits secs i disminuir la ingesta de carn vermella i embotits. I en cas de ser necessari, valorar un suplement nutricional amb un professional sanitari. La beguda de preferència serà l'aigua, però també es poden prendre algunes infusions segures com de camamilla, tila, farigola, menta, tarongina i gingebre. I sobretot evitar l'alcohol i les infusions amb poniol. A l'hora d'escollir la lactància, és important rebre un bon assessorament per part de professionals. I tot i que la de preferència serà la materna, la millor lactància pel nadó serà aquella que esculli la família i consideri més correcta.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Els ajuntaments de Barcelona, Badalona i Sant Adrià del Besòs es donen la mà amb la Generalitat per impulsar el hub audiovisual i del videojoc a les Tres Xemeneies, un projecte que transformarà la Riba del Besòs totalment i també llargament reivindicat, ho ha recordat l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro.
Coses com aquesta, projectes com aquest, són els que fan que per fi veiem que hi ha aquesta mirada a l'altra banda del Besòs i que per fi també rebem les inversions que durant anys, durant dècades, ens han estat negades.
És divendres 23 de setembre de 2022 i tenim més titulars. Salut ultima una llei per prohibir fumar els accessos de les escoles, les marquesines d'autobús o les terrasses de bars i restaurants. Sònia Kerr.
Segons el conseller Josep Maria Argimon, la normativa podria estar enllestida les properes setmanes. El director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, ha criticat l'anunci en declaracions a la xarxa.
Intentar explicar avui que prendre aquesta decisió no comportaria conseqüències econòmiques és literalment o mentir, o no tenir ni idea del que representa el dia a dia d'un negoci.
La contaminació que es respira durant els primers 5 anys de vida es relaciona amb canvis estructurals al cervell.
Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona revela possibles alteracions d'una substància que connecta diferents regions cerebrals per haver respirat aire contaminat.
El govern comença a desplegar un pla per impulsar pactes municipals del temps.
Fins ara, 14 municipis han signat pactes del temps. La consellera Tània Verge ha avançat des de Vic que el mes que ve es presentarà la xarxa catalana pel dret del temps.
Hi participaran tant municipis com empreses, com agents socials i econòmics per impulsar aquesta reorganització horària que té àmplies repercussions sobre la salut, sobre el benestar emocional, sobre el temps del que disposem després doncs, per viure i gaudir la vida.
En cultura, aquesta tarda arrenquen les festes de la Mercè de Barcelona.
I ho faran amb el repic de les campanes de la Basílica de Santa Maria del Pi. Altres cites destacades de la jornada són el pregó de la directora Carla Simón, la desfilada gegantera o un concert d'homenatge a Pau Riba.
Pel que fa als esports, el virus FIFA s'acarnissa amb el Barça, Eduard Cabré.
Fins a 4 jugadors han patit problemes físics en la primera jornada de partits de seleccions. Jules Koundé i Memphis Depay pateixen lesions musculars, mentre que Ousmane Dembélé i Frenkie de Jong es van retirar amb molèsties.
I fem un cop d'ull també al temps, avui que s'ha activat l'alerta per pluges generalitzades i que aquesta propera nit poden ser fortes, tant al litoral com al prelitoral de Barcelona. Última hora des del Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Hola, bon dia. Avui durant la tarda veurem aquest canvi de temps que ens ha de portar precipitació a molts llocs, localment en tempesta, i en algunes zones fins i tot també poden ser fortes i deixar força quantitat d'aigua. També veurem durant les properes hores com la precipitació pot anar a més. Durant la tarda veurem força ruixats. No és que hagi estat plovent a tot arreu tota l'estona, però sí que apareixeran ruixats pràcticament a qualsevol punt, especialment els més abundants, intensos, acompanyats de tempesta cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, també cap a les comarques del sud al llarg de la tarda i vespre, i entre el vespre i la nit la precipitació més abundant, intensa, es pot concentrar cap a la zona del litoral i prelitoral de Barcelona, sud de les comarques de Girona i nord de les de Tarragona. En aquests sectors hi ha avís per la possibilitat que deixin més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts aquests xàfecs, i a més a la zona del litoral de Barcelona podria fins i tot veure's alguna precipitació localment torrencial, podria deixar més de 40 mil·límetres en només 30 minuts. És tot d'home, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Alerta, doncs, davant d'aquesta previsió de cara a les properes hores. Al control de so hi tenim l'Ivan López i a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Satisfacció dels ajuntaments de la Riba del Besòs per l'acord assolit amb la Generalitat que convertirà l'àrea de les Tres Xemeneies en un important hub audiovisual i del videojoc. Els ajuntaments de Barcelona, Badalona i Sant Adrià del Besòs es donen la mà amb el govern per transformar la Riba del Riu en un projecte llargament reivindicat. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El campus de la UPC, al Besòs, ha estat el lloc escollit per presentar el Catalunya Media City. El projecte portarà recerca, innovació i producció audiovisual i del videojoc a l'edifici de les Tres Xemeneies, alhora que transformarà urbanísticament l'entorn de la Ribera del Riu. Totes les administracions s'han posat d'acord per impulsar un hub plantejat a l'horitzó 2030, que també suposarà una important injecció econòmica. L'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, s'ha mostrat satisfet per l'acord assolit.
Hi ha una banda del país, hi ha una banda
de l'àrea metropolitana, hi ha aquesta banda del Besòs, hi ha el Barcelonès Nord, que portem molt de temps reclamant el nostre paper al país, el nostre paper a l'AMB. Coses com aquesta, projectes com aquest, són els que fan que per fi veiem que hi ha aquesta mirada a l'altra banda del Besòs i que per fi també rebem les inversions que durant anys, durant dècades, ens han estat negades.
L'acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, així com del conseller de Territori, Jordi Puigneró, i de la responsable de Cultura, Natàlia Garriga. També hi ha assistit l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filo Cañete, i el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí.
Notícies en xarxa.
Salut té gairebé enllestida una llei per prohibir fumar els accessos de les escoles, les marquesines d'autobús o les terrasses de bars i restaurants. Ho ha anunciat aquest matí el conseller Josep Maria Argimon en una entrevista a TV3, on ha concretat que la norma podria ser una realitat en qüestió de setmanes.
Sí, i a partir d'aquí el text seguiria el tràmit parlamentari. D'altra banda, el departament oferirà a partir del gener, de manera gratuïta, el tractament substitutiu de la nicotina a persones amb rendes inferiors a 18.000 euros. Salut calcula que se'n podrien beneficiar prop de 600.000 persones.
És un anunci que ha rebut amb sorpresa i indignació el Gremi de Restauració de Barcelona. En declaracions fa només uns minuts aquest informatiu, el director del Gremi, Roger Pallarols, ha criticat que no se'ls hagi consultat l'elaboració de la norma.
Penso que és reprovable des de qualsevol punt de vista que un governant d'una administració mínimament democràtica es permeti el luxe de prendre decisions o denunciar-les que afecten a sectors tan importants com el de la restauració i no es digni en cap ocasió asseure en aquest sector per intentar explicar doncs, les decisions que pren o que vol prendre.
A més, Roger Pallarols apunta que la decisió arriba en un molt mal moment econòmic per al sector.
La restauració encara no ha pogut aixecar el vol després dels 2 anys de forat econòmic que ha suposat la pandèmia perquè ha encadenat amb la important crisi inflacionista que estem patint a conseqüència de la guerra d'Ucrània i que un conseller del govern doncs el que faci en aquest context sigui crear un incendi i crear un problema on el dia a dia demostra que no existeix, doncs em sembla d'una enorme irresponsabilitat.
El director de Gremi de Restauració de Barcelona ha exigit al conseller Argimon que rectifiqui i que reuneixi amb el sector.
En canvi, opinió ben diferent la del Gremi d'Hostaleria de la Costa Brava Centre, que treu importància a l'anunci de la Generalitat. Creuen que és una decisió que es pren en defensa de la salut pública i que els clients s'hi adaptaran. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Els hotelers i restauradors del Baix Empordà creuen que prohibir fumar en els espais exteriors dels establiments és una evolució que era d'esperar, després que ja fa anys que no es permeten als interiors. Igual que aquelles primeres restriccions es van assumir, amb aquestes passarà el mateix. Ho explica Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava Centre.
El fet és que quan van prohibir fumar dintre els restaurants ho veiem una cosa supergreu, no? Que podia perjudicar fins i tot el ritme de treball d'un establiment. I no ha estat així. Al final ens acostumem a tot. I jo crec que és una cosa positiva per tot. En temes de sostenibilitat, en temes de sanitat. Jo no crec que sigui un problema. De fet, ja tenim establiments que no deixen fumar les terrasses. Per tant, al final ens hem d'adaptar.
El que sí que aprecien els empresaris turístics del Baix Empordà és que en els darrers anys els establiments han fet molts esforços per tenir terrasses ben arranjades per la demanda creixent d'aquest tipus d'espais, impulsada per l'obligació de tenir els interiors lliures de fum.
Seguim amb més qüestions vinculades a la salut. La contaminació que es respira en els primers 5 anys de vida es relaciona amb canvis estructurals al cervell, segons un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona. Revela possibles alteracions en la preadolescència d'una substància que s'encarrega de connectar diferents regions cerebrals, a conseqüència d'haver respirat aire contaminat. Atenció també perquè aquestes alteracions podrien estar relacionades, diuen, amb l'aparició de depressió, ansietat o fins i tot autisme. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. L'informe mostra que com més pol·lució derivada del trànsit s'inhala en la primera infantesa, sobretot en els primers 2 anys de vida, més gran és el volum d'una estructura del cervell que s'associa a l'esquizofrènia, l'autisme i als trastorns obsessivo-compulsius. Justament, aquest interrogant sobre possibles trastorns en el futur dels nens i nenes estudiats és el que es plantegen els investigadors. Una de les autores de l'estudi, Mònica Guixens, ho ha explicat a la xarxa.
Els nens que sí que tenen més canvis estructurals d'aquest tipus, sí que a la llarga s'ha vist que poden tenir més problemes psiquiàtrics, però no ho hem vist nosaltres en aquest estudi. Però ens preocupa perquè podria ser que en tinguéssim més. Llavors, per això ho estem estudiant, però ja què passarà.
La recerca s'ha fet amb més de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos, des que estaven al ventre de la mare fins als 8 anys i mig de vida. Però la investigadora intueix que obtindrien els mateixos resultats si ho fessin a Catalunya. Mònica Guixens apunta una recomanació per pal·liar aquest perjudici: augmentar les zones verdes i reduir el trànsit.
El govern ha començat a desplegar aquest mes un pla per impulsar pactes municipals del temps. Fins ara, 14 municipis han signat pactes del temps i aquest és el camí en què vol aprofundir el Departament d'Igualtat i Feminismes, que ha assumit el projecte de reforma horària. La consellera Tania Verge ha avançat des de Vic que el mes que ve es presentarà la Xarxa Catalana pel Dret del Temps, on participaran agents socials i econòmics, municipis i empreses. Ràdio Vic, Montse Manent.
La consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, ha explicat que el departament impulsarà un programa de treball en xarxa amb els ens municipals i comarcals, així com amb les empreses, per tal d'implementar canvis des de la base.
I el que volem és treballar en com aprofundim en les polítiques del temps des de tots els àmbits. En el marc d'aquesta jornada s'hi presentarà la Xarxa Catalana pel Dret del Temps, on hi participaran tant municipis com empreses, com agents socials i econòmics per impulsar aquesta reorganització horària que té àmplies repercussions sobre la salut, sobre el benestar emocional, sobre el temps del que disposem després, doncs, per viure i gaudir la vida.
Malgrat la competència de la llei d'usos horaris és del govern estatal, des del govern català s'aposta per iniciar una possible reorganització dels horaris des de tots els àmbits, per tal de garantir el dret al temps i a la conciliació laboral i familiar. De tot plegat n'ha parlat la consellera en una visita institucional a Vic.
Encara en relació a aquesta iniciativa, la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, Olga Arnau, ha explicat a la xarxa que la mesura anunciada per Igualtat i Feminismes és el primer pas per donar resposta a una petició que fan des del 2019.
Consideren que la participació dels municipis és imprescindible, però que cal una estructura i, per tant, recursos per poder-la dur a terme.
Una cosa és que els municipis estiguem disposats a ser un actor principal, no únic, perquè també hi ha d'haver tots els agents socials, tots els agents econòmics, i això comporta, doncs, també una estructura. I quan tenim una estructura, comporta un component econòmic. I, per tant, doncs, s'havia d'anar instrumentalitzant l'eina perquè fos eficaç cap aquí, perquè a vegades, doncs, puguem fer les proclames, però no donem els recursos suficients per tirar-los endavant, ni la preparació ni la formació.
De moment, les primeres accions serà formar els tècnics municipals perquè puguin acompanyar la resta d'agents locals en aquest procés de reforma dels usos del temps.
Canviant de qüestió, a partir de dimecres vinent, tots els joves de menys de 36 anys amb un contracte de lloguer i amb ingressos inferiors als 23.000 euros podran començar ja a demanar el nou ajut al lloguer que posa en marxa la Generalitat. És un bo jove de 250 euros com a màxim, que vol ser més equitatiu i just que el de l'Estat, que només ha pogut aconseguir un de cada quatre joves que el van demanar a Catalunya. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Amb un pressupost de 29 milions d'euros i la intenció de fer convocatòries cada any, l'ajut al lloguer jove de la Generalitat no es concedirà per ordre de sol·licitud, com el de l'Estat, que el primer dia ja va esgotar tots els recursos, sinó tenint en compte diferents criteris i prioritzant les peticions de les persones més necessitades. A més, amplia el topall del lloguer màxim a l'àrea de Barcelona, deixant-lo 950 euros, 50 més que el de l'Estat, poguent arribar als 1.100 en alguns casos puntuals. Violant Cervera és la consellera de Drets Socials.
Volem que sigui més equitativa. La convocatòria que va fer l'Estat era una convocatòria el qual es concedia en funció d'ordre d'arribada. Nosaltres el que fem és concurrència competitiva.
Pel que fa al bo de l'Estat, el govern català, que és qui l'ha gestionat, ha notificat avui mateix la resolució de la primera convocatòria, que ha arribat a un total de 9.400 joves dels prop de 40.000 que el van demanar. D'aquests, i de forma molt equitativa, tenint en compte la població, el 70% han estat per a nois i noies de Barcelona, el 12% han anat a parar a Girona, el 10% a Tarragona i un 7% a Lleida.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els bombers de la Generalitat encaren amb preocupació el cap de setmana, que és llarg en moltes poblacions, i davant el canvi de temps anunciat. A més, cal sumar-hi els últims accidents mortals. I és que s'esperen aiguats importants els propers dies, i el darrer cap de setmana ja hi va haver dos morts per hipotèrmia a la Vall de Boí i al Pedraforca. Per això, des de la xarxa han demanat precaució abans d'anar a fer esport a la natura. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Des del GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat recomanen a la gent que vagi acompanyada d'experts, dugui material tècnic adequat per practicar l'esport, menjar, aigua i el mòbil ben carregat. Tot i els darrers accidents mortals, el sergent dels GRAE, Alfons Starlik, explica que no hi ha un repunt d'incidents.
Aquest estiu portem menys rescats que l'estiu de l'any passat i del 2020. Per això pensem que és per una normalització de les tendències de la població després de passar el Covid, no? Quan vam tenir el Covid vam tenir un increment notable, no? Perquè la gent doncs fugia del que és l'àrea metropolitana.
El sergent dels GRAE ha dit que els accidents registrats entren dins dels valors habituals i ha assenyalat que es produeixen especialment durant els canvis d'estació, com ara.
Modificar l'entorn de la C31 i convertir-la en una via similar a la Ronda de Dalt de Barcelona són les prioritats de l'Oficina de Mobilitat de l'AMB, que elabora el Pla Director Urbanístic de l'autopista, al seu pas per Badalona i per Sant Adrià de Besòs. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
Javier Ortigosa Marín, cap de l'Oficina de Mobilitat del Pla Director Urbanístic de l'AMB, no ha volgut donar cap pista sobre si caldrà soterrar, semisoterrar o tapar parcialment amb murs la C31. Sí que ha compartit, però, els punts claus amb els quals treballa el seu equip. Consideren que cal reduir el trànsit i protegir els veïns dels seus efectes nocius i alhora reforçar el transport públic de la zona fins que sigui l'opció més viable. A més, un dels objectius principals és promoure nous usos en el seu entorn perquè, argumenten, això provocarà encara més transformacions. Escoltem Javier Ortigosa.
No cal esperar a un gran projecte infraestructural per transformar aquests espais. És creure-s'ho i és intentar canviar aquests espais. I no modificar només l'entorn de manera física, però també de manera funcional. És a dir, si passen més coses, també l'espai canvia.
Des de l'AMB consideren que la C31 s'ha de convertir en el que cataloguen com a avinguda metropolitana, és a dir, una via similar a la Ronda de Dalt de Barcelona o l'anomenada Avinguda del Vallès. El projecte de transformació N150 al seu pas per Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès.
A Barcelona, segona jornada de vaga d'autobusos de TMB, avui amb aturades parcials que s'allargaran fins divendres vinent.
Les aturades estan convocades entre les 2 i les 4 de la matinada, les 10 i les 11 del matí i les 9 i les 11 de la nit. Avui, igual que la resta de dies laborables afectats, els serveis mínims són del 20%. Aquest cap de setmana, en plenes festes de la Mercè, celebren fins al 33%.
Al Solsonès, l'Ajuntament d'Olius ha decretat avui jornada de dol al municipi a causa de la mort d'una dona aquesta matinada en l'incendi de casa seva. El foc ha destruït totalment l'habitatge. Solsona FM, Roser Clotet.
L'incendi s'ha produït al número 23 del carrer del Cadí de la urbanització del Pi de Sant Just, on vivien la víctima i el seu marit. Poc després de les 3 de la matinada, el propietari s'ha despertat per la pudor de fum i s'ha adonat que s'havia calat foc. Ha sortit per alertar els veïns, que han avisat els bombers, però les flames ja no li han permès tornar a entrar i quan els cossos d'emergència han aconseguit apagar el foc, ja han trobat el cos sense vida de la dona. Els bombers han pogut extingir l'incendi que ha destruït totalment la casa de planta baixa més soterrani. L'Ajuntament d'Olius ha decretat un dia de dol. L'alcalde, Antoni Márquez, explica que al marge del peritatge de l'assegurança, els serveis tècnics també hi faran una inspecció.
Nosaltres, fins per una prescripció de tipus urbanístic, hem de veure com ha quedat aquest habitatge i quina és la situació per posteriorment, si s'ha de fer rehabilitacions o qualsevol altra actuació, doncs tinguem clar un informe de en quina situació es troba ara.
Mentrestant, el propietari es traslladarà a casa de familiars.
Rebuig municipal als dos nous parcs eòlics que han d'obrir a la Terra Alta abans que acabi l'any. El Consell Comarcal de la Terra Alta no comparteix el model que s'implantarà i la plataforma Terra Alta Viva també n'és contrària. Ràdio Móra la Nova, Andrea Barceló.
La Terra Alta torna a patir la massificació eòlica. Esta vegada, Naturgy implantarà dos nous parcs eòlics, un model d'energia que la presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, Neus Sant Romà, no compartix.
Evidentment, estem a favor de les energies renovables en models participats, en models públics, en models on estiguéssim basant tot en l'autoconsum i on intentéssim que hi hagués un retorn clar a la gent que viu al territori, no com ara, que no hi ha retorn.
Núria Altés, membre de la plataforma Terra Alta Viva, afirma que cal gestionar amb més eficàcia les energies renovables.
Nosaltres creiem que hi ha una altra manera d'implantar les renovables. Sempre ho hem dit per activa i per passiva, que primer s'havia de fer un càlcul de l'energia renovable que Catalunya necessita com a país.
Les instal·lacions s'ubicaran als termes municipals de Vilalba dels Arcs, Batea i la Pobla de Massaluca.
I una cita destacada de cara al cap de setmana, ja que Agramunt a l'Urgell ha presentat la 33a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, en què es vol recuperar la normalitat després de la pandèmia. Enguany creix per tal de donar més protagonisme a la Xocolata a la Pedra. Ràdio Sió, Txell Barnaus.
L'Ajuntament d'Agramunt prepara ja l'edició d'aquest any de la Fira del Torró, que tindrà lloc els dies 8 i 9 d'octubre. Com a principal novetat d'aquest any hi ha la voluntat de potenciar la xocolata La Pedra, l'altre producte típic d'aquesta vila urgellenca. És per aquest motiu que s'ha creat una nova aula de degustació que estarà dedicada a la xocolata i al vi. Aquesta aula, a més, no s'ubicarà a l'espai firal, sinó que es podrà trobar a la plaça del Mercat, un espai que servirà per potenciar també el centre històric. Així ho indica la regidora de Fires de l'Ajuntament d'Agramunt, Tamara Lombardo.
Potenciar un producte dolç d'Agramunt com és la xocolata de La Pedra, un producte que de vegades ha semblat la germana petita de la fira, però que no volem que ho sigui, per tant li volem oferir aquest espai. També potenciar el centre històric. Sembla que ens costa molt atraure el visitant cap al centre històric d'Agramunt i també és una manera doncs, de portar-lo cap a dins del poble.
A part d'aquesta nova zona, la fira continua amb els espais de sempre al pavelló firal, com són els estands amb els torronaires a MIGP, també al pavelló agroalimentari i les aules del gust i el tast.
Hem de rectificar que no és una cita per aquest cap de setmana, sinó que caldrà esperar fins al mes d'octubre. Important. I ara és moment per la cultura. Aquesta tarda arrenquen les festes de la Mercè de Barcelona i ho faran amb el repic de les campanes de la Basílica de Santa Maria del Pi. Altres cites destacades de la jornada són el pregó, a càrrec de la directora de cinema Carla Simón, la desfilada gegantera o un concert d'homenatge a Pau Riba. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La directora de cinema, Carla Simón, és l'encarregada de fer el pregó de la celebració a les 7 de la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament. A la mateixa hora arrencarà el seguici inaugural des del Palau de la Virreina i poc després les colles geganteres de la ciutat passejaran pels carrers en la Xambanga, sortint de la plaça dels Àngels. La jornada es tancarà amb un concert homenatge a Pau Riba, que començarà a les 10 de la nit a l'Avinguda de la Catedral. Durant tot el cap de setmana, la cultura popular, amb la Diada Castellera de dissabte al migdia, es donarà la mà amb les activitats del Mercè Arts de carrer, circ, teatre, dansa, repartides per 7 localitzacions de la ciutat. Sense oblidar els concerts de la Mercè, amb les actuacions destacades dels Catarres o De la Fe i les Flores Azules a la platja del Bogatell dissabte, o Stay Homes a l'Avinguda de Maria Cristina i Lola Índigo o Doctor Prats al carrer de Martí i Franquès diumenge.
Aquesta tardor arribarà a Girona la 6a edició de Tempo, el projecte educatiu de la Fundació La Ciutat Invisible i Temporada Alta, una proposta que seguirà arribant a les escoles i instituts de Girona i Salt de manera gratuïta. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
La 6a edició de Tempo ve carregada de diverses propostes per seguir apropant les arts als centres educatius de Girona i Salt. Per ara ja s'han apuntat més de 320 grups, tot i que els responsables reconeixen que no poden arribar a tothom, com explica el president de la Fundació La Ciutat Invisible, Joaquim Nadal.
Ens sembla que l'aposta per a Tempo ha estat una aposta d'èxit que ha generat una gran demanda. Demanda en l'àmbit territorial en el que es produeix el programa i demanda també fora d'aquest àmbit territorial.
A Tempo 2022 portarà 9 espectacles d'alt nivell a les aules, tant teatre com dansa contemporània i també incorporant els centres d'educació especial. Enguany hi haurà moltes novetats, com el projecte Poetitza't, per donar a conèixer la poesia als alumnes d'una manera immersiva, mentre que també hi haurà una nova col·lecció de vídeos i recursos digitals pel professorat.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El virus FIFA s'ha carnissat amb el Barça i és que fins a 4 jugadors han patit problemes físics en la primera jornada dels partits amb les seves seleccions. Jules Koundé i Memphis Depay pateixen lesions musculars, mentre que Ousmane Dembélé i Frenkie de Jong van haver de retirar-se amb molèsties. Si es confirmen les lesions, avui es faran ressonàncies, serien les primeres al vestidor blaugrana aquesta temporada. I segons que ha informat el diari AS, el Barça ha obert un expedient a l'expresident Josep Maria Bartomeu per expulsar-lo com a soci. L'expresident ha rebut una carta de la Comissió de Disciplina del club advertint-lo d'aquesta possibilitat a l'espera de les diligències del cas Barçagate. I 15 jugadores han fet un escrit a la selecció espanyola renunciant a jugar-hi. El gruix de les futbolistes citades pel combinat estatal han comunicat per correu electrònic i amb el mateix missatge que no es troben en condicions anímiques per anar amb la selecció espanyola després que el president de la federació, Rubiales, no acceptés la destitució de Bilda, exigida pels futbolistes, és l'entrenador. 6 de les jugadores amotinades són del Barça: Clàudia Pina, Aitana Bonmatí, Mapi León, Patrick Guijarro, Mariona Caldentell i Sandra Paños. I en hoquei sobre patins, el club hoquei patí Sant Cugat comença avui una nova jornada de l'hoquei lliga masculina. El conjunt de Sant Cugat del Vallès, que només ha sumat un punt en 3 jornades, visita la pista del colíder, el Liceu de la Corunya. Des de Cugat Mèdia, informa Marc Castro.
Els encoatencs obren la quarta jornada de l'hoquei Lliga Masculina aquesta nit a 10:15 a la complicada pista del Liceu Gallec, el vigent campió. Després d'empatar en el debut a la pista de l'Arenys de Munt, el conjunt que entrena Joan Carles Badillo ha patit dues derrotes consecutives contra dos dels rivals més potents, Reus i Noia. Escoltem el tècnic.
El calendari aquest tan exigent a l'inici de la Lliga, on et trobes els quatre primers de l'any passat, doncs, bueno, té una part negativa, evidentment, és que et pots trobar jornada 5 o 6 amb el casiller de punts gairebé zero, no?
Precisament per això, i malgrat l'evident dificultat de treure alguna cosa positiva a la visita a la Corunya, Vallejo té confiança en que el seu equip competirà al partit.
La dificultat del rival no seré jo qui la descobreixi, i més a la seva pista. Però la idea és que si hi ha una petita possibilitat de poder treure un resultat positiu, doncs hem de ser-hi allà, no? Hem d'anar a competir el partit i a intentar guanyar-lo.
Els santcugatencs han sumat un punt de moment després de 3 jornades en el seu retorn a la màxima competició estatal. La pròxima jornada, després de jugar contra 3 dels 4 primers de la temporada passada, el petit hoquei Sant Cugat rebrà el PAP 2 de la Rambla del Celler, un altre dels grans favorits, el Barça.
I aquesta tarda arrenca la temporada de la superdivisió femenina i masculina de tennis de taula. I en aquesta primera jornada hi ha dos derbis catalans, tant en categoria masculina com femenina. A la superdivisió masculina, el derbi és entre la Sisa Borges Vall i el Robin Prisco Ser l'Escala, que començarà a les 6 de la tarda a Terres Lleidatanes. Mentre que a la superdivisió femenina, el Reus Ganxets Miró, que ha format un equip per lluitar pel títol, rebrà a les 7 el nou vingut a la categoria Sant Cugat. I l'Associació Espanyola d'Entrenadors de Bàsquet ha escollit el tècnic del Joventut de Badalona, Carles Duran, com el millor tècnic de l'any, Memorial Antonio Díaz Miguel. És el primer cop que el tècnic verd i negre, que el curs passat va conduir l'equip fins al tercer lloc a la fase regular i a les semifinals de la ACB, obté aquesta distinció. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Misteriosamente hoy a nadie espero. Misteriosamente hoy todo está en calma. Misteriosamente hoy nada me falta. No tengo problemas por resolver, ni dudas ni espejismos. Me entretengo bien. Misteriosamente hoy no siento culpa. Sorprendentemente hoy nada me asusta. Milagrosamente hoy la vida ya no me pesa. Increíblemente hoy la vida vale la pena. Todo me parece bien, me siento bien conmigo. Nada tengo por hacer, no tengo líos, solo tiempo que perder. Y el corazón tranquilo, hoy me siento bien, deliciosamente bien. Me contento viendo amanecer. Todo me parece bien.
tengo por hacer. No tengo líos, solo tiempo que perder.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Satisfacció dels ajuntaments de la Riba del Besòs per l'acord assolit entre la Generalitat i que convertirà l'àrea de les Tres Xemeneies en un important hub audiovisual i del videojoc. Els ajuntaments de Barcelona, Badalona i Sant Adrià del Besòs es donen la mà amb el govern català per transformar la Riba del Besòs en un projecte llargament reivindicat. Es planteja per l'horitzó del 2030 i suposarà una important injecció econòmica. L'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, s'ha mostrat satisfet per la acord assolit.
Hi ha una banda del país, hi ha una banda de l'àrea metropolitana, hi ha aquesta banda del Besòs, hi ha el Barcelonès Nord, que portem molt de temps reclamant el nostre paper al país, el nostre paper a l'AMB. Coses com aquesta, projectes com aquest, són els que fan que per fi veiem que hi ha aquesta mirada a l'altra banda del Besòs i que per fi també rebem les inversions que durant anys, durant dècades, ens han estat negades.
Al campus de la UPC, el Besòs ha estat el lloc escollit per presentar el projecte Catalunya Media City. Una